Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Bona tarda, benvinguts al Parlem-ne. En aquesta ocasió, aquesta setmana, parlant amb el grup municipal de Convergència i Unió a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Amb nosaltres hi són els regidors Rubén Lallana i Eva de l'Amo. Benvinguts tots dos. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
En primer lloc, donat que és el primer torn que tenim després de l'aturada d'aquest programa durant el període estival, els preguntaria una mica quina és la seva concepció de com ha anat l'estiu. Tot el que són serveis municipals al llarg de l'estiu és una època de molta activitat a la població. Com el valorarien, no?
La neteja, bàsicament, el que més ens ha preocupat des de Medi Ambient ha sigut fer el seguiment de la neteja de les platges, perquè és un tema capdalt. Per a nosaltres hem de donar una bona visió per a tota la gent que ve a visitar-nos i bueno, hem de reconèixer que ha sigut un estiu bastant difícil perquè el personal que tenim disponible és francament molt limitat. Hem de pensar que l'any anterior, per exemple, teníem quasi unes 40 persones dedicades a totes les obres de manteniment del nostre poble i de les nostres platges. I aquest estiu, en la falta de plans d'ocupació i menys personal disponible, s'ha tingut que fer un esforç molt considerable des del personal d'obres i serveis. Tenint en compte això, s'ha mantingut la neteja bàsica de les platges que tenen la bandera blava i altres, també com l'Estany Tor o l'Estany, altres que també s'han anat fent repassada, però bàsicament s'ha mantingut les platges en bandera blava. I en aquest sentit, les platges han tingut un control setmanal de la qualitat de les aigües, que hem de dir que ha sigut excel·lent totes les setmanes. Llavors, això també és una bona notícia. I una altra queixa que tenim a vegades és que les platges estan brutes, però no és ben bé brutícia. La gent del que s'ha queixat, o els turistes del que es queixaven més aviat, era perquè trobaven molta posidònia a les platges. Això és un procés totalment natural, inclús no és beneficiós fer la neteja o treure aquesta posidònia. Llavors, nosaltres fem l'esforç de treure-la a les banderes blaves per donar un servei per als que sigui tothom més còmode, però hi ha platges que, de fet, hem de mirar de aguantar aquesta posidònia, no? Perquè això suposa mantindre les platges en bon estat i és indicador de la bona qualitat de l'aigua.
Tot i que els últims anys s'havia fet aquesta neteja, s'havia parat més cura en l'estètica de la platja, no?
Sí, però ara des de Medi Ambient volem donar i des de turisme també volem donar una mica de protagonisme a certes platges que són riques en posidònia. Se tractaria de netejar, evidentment, els plàstics, botelles, vidres, això està clar que ha de desaparèixer. El servei de neteja igual s'ha de fer, però hi haurà algunes platges que per a la propera temporada donarem aquest qualificatiu.
Temes de neteja de carrers, l'altre dia el regidor del Partit Popular es queixava una mica de neteja de carrers o los de contenidors, això com ho...
Bé, el problema dels contenidors a l'estiu és normal, sobretot és el problema de les olors. És el més molest, és el més engorrós, però a part del sistema de neteja que hi ha, que es fa càrrec l'empresa gestora dels residus. Des de Medi Ambient s'ha ideat un nou sistema per tal de poder fer la neteja setmanal de totes les illes dels contenedors. A més, ara estos dies estem provant un nou sistema, a banda de la neteja en aigua i una càrcher i tal, unes pastilles que se posen als contenedors i això ja fa que l'olor no sigui tan forta i bueno, per ara està donant molt bons resultats. I bueno, som conscients del malestar pel que fa a les olors dels contenedors, però clar, això és així, vull dir, no podem fer més del que hem fet durant aquest estiu, és molt difícil de fer.
Anem a canviar de tema ja i entrar en temes econòmics, perquè vam deixar-ho d'alguna manera abans de començar l'estiu amb activitats a nivell de gestió econòmica que tenien a veure amb el pagament de factures a proveïdors, amb els reajustaments que s'havien de fer per part del consistori de l'Ajuntament per tal d'adaptar el famós decret Rajoy que per una banda el govern permetia deixar-te els diners per pagar els proveïdors o de fet els pagaven ells mateixos, però llavors havies de fer lloc al pressupost i ho vam deixar allí. Tot allò ha tingut una continuació en la gestió municipal i tal, ho dic perquè clar, el fet de poder pagar implicava també que s'havia d'assumir un cert deute, no? També.
Sí, com tu ben dius, doncs, bueno, el govern Rajoy el que fa aquest any és a través de la publicació d'un decret obliga els ens públics, en aquest cas parlant de l'Ajuntament, a declarar quines són les seves despeses fins al 31 de desembre i a buscar un pla de finançament a través d'una línia de crèdit que fica a disposició dels ajuntaments per poder tornar a pagar ràpidament els proveïdors, no? La mesura em sembla bona i encertada i correcta, perquè és veritat que els proveïdors no tenen culpa dels endarreriments dels ajuntaments. També és veritat que s'ha de dir que a vegades els ajuntaments no poden pagar perquè altres ens supramunicipals, com és de cas l'Estat, no paga, no? Vull dir, això també s'ha d'explicar. Però bueno, en definitiva, culpa tuya o mia, però els proveïdors no cobraven, no? I per tant, aquesta mesura creiem que era encertada. Llavors, l'Ajuntament, ara no recordo les xifres, però l'Ajuntament, doncs, té uns 10 milions i mig d'euros de despeses assumides, però està pendent de 1.300.000 euros i doncs al voltant de rebre, és a dir, d'ingressos de 11 milions i escacs. Per tant, doncs representa que a l'Ajuntament li deuen més diners dels que ell deu, no? I per tant, és un dato econòmic doncs que agradarà o no agradarà, però és un dato econòmic que reflexa doncs que l'Ajuntament de Malla de Mar està en una situació, jo no vull dir, no vull treure pit de gestió econòmica perquè els moments són molt difícils per a tothom, però sí que és veritat que l'Ajuntament de Malla de Mar està en una situació molt, molt millor que altres ajuntaments, no? Perquè si només deus un milió però no et deuen res, doncs tens un problema d'un milió d'euros. Nosaltres al revés, ens deuen més diners dels que nosaltres devem. Actualment ha continuat, el que comentaves, evidentment que ha continuat i desgraciadament o no, haurà d'anar continuant, perquè la situació econòmica del país és la que és. Doncs l'esforç que fem la Eva, jo i tota la resta de companys i sobretot l'alcalde, el màxim temps ho dediquem a gestionar millors recursos, no? Jo crec que un polític sempre ha hagut de fer això, però ara estem tots més obligats a fer-ho que abans. I per tant, doncs, estem exprimint el cervell en com continuar fent el mateix amb menys. I per tant, doncs, hem de dir que del 31 de juliol de l'any passat a 31 de juliol d'aquest any, perdoneu, hem estalviat un milió d'euros. I els ciutadans saben que hem estalviat aquest milió d'euros pues duent més o menys, fent més o menys els mateixos serveis. És a dir, que no hem començat a eliminar ni biblioteques, ni telecentres, ni classes d'esports, ni hem eliminat escoles de música, ni hem tancat guarderies, ni deixem de fer les funcions a l'Ajuntament, ni res de res. Vull dir, fem el mateix, el que passa que hem hagut de revisar molt bé i hem donat ordres als nostres tècnics i inclús nosaltres com a regidors el que hem fet és doncs, mirar servei per servei, factura per factura i intentar doncs, reduir tot això. Te puc donar exemples significatius, doncs, com per exemple Bueno, n'hi ha un que és obvi, que és un tema que és de personal, que s'han estalviat molts diners en personal. Això no vol dir acomiadaments, sinó és que molta gent que s'ha jubilat, algunes persones que han demanat la prejubilació, no s'han renovat bastants contractes, però jo entenc que això no és un acomiadament, sinó és una no renovació, doncs acabava el contracte i no s'han renovat, perquè la situació és la que és. S'ha intentat explicar amb la màxima sinceritat. Dos excedències voluntàries també hi han hagut, vull dir que, i això és un volum de diners doncs important també. Amb el tractament de residus hem reduït les freqüències de recollida fins a un límit, al revés, fins a un límit doncs, que tampoc no ha sigut un desastre, sinó s'ha anat recollint la basura. En un punt concret hem tingut una mica més de problemes, però bueno, és un estalvi important de 150.000 euros, crec recordar, i per tant doncs, això també juga a favor. Material de despeses dins de la brigada s'han doncs, reduït 80.000 euros. Vam eliminar el bus d'urbanitzacions, això ja fa temps que ho vam comentar, doncs, perquè no hi pujava gens de gent i tenia un cost de 64.000 euros a l'any, i per tant vam dir ara no toca. Hem ofert un servei que durant molts anys s'ha utilitzat, però ara per raó que sigui doncs, la gent no el disposa, no l'utilitza, per tant la nostra responsabilitat és eliminar aquest servei. En telecomunicacions, fent un estudi doncs, i tenen diferents concursos a través de la fibra, a través de treure línies, doncs, han baixat 44.000 euros. En manteniment de vehicles també 27.000 euros. Unificant, canviant l'empresa que ens portava la llum de dins de les dependències públiques, unificant la factura que es diu, han baixat uns 60 i pico mil euros també l'any, i al final la llum és la mateixa i consumim el mateix, però només el preu de quilowatt d'una empresa a l'altra doncs tenim moltes dependències públiques i per tant doncs, hi ha un estalvi significatiu. La grua, que com sabeu vam rescindir el contracte del renting, doncs, ha suposat un estalvi de 23.000 euros. La festa major de Candelera és un exemple. De tot el que estic explicant, per exemple, és un exemple molt clar, és la festa de la Candelera, que aquí he de felicitar a l'Albert Medrano, el regidor, doncs, perquè si se'n recordeu, les passades festes de la Candelera van ser doncs, molt boniques, i jo diria que com totes les que havíem fet fins ara, molt creatives, molt sentimentals i molt boniques, ningú se mos ha queixat de cap cosa i han costat 70.000 euros menys. Pues fent participar molt més la gent del poble, per exemple DJs, i fent moltes coses, no? Doncs se poden fer les mateixes festes una miqueta més econòmiques, i en aquest cas són 70.000 euros. Transferències corrents dins de cada regidoria, perquè hem de fer tots el mateix amb menys, doncs 180.000 euros. Reduint l'aportació a la Creu Roja, que al final hem continuat tenint banderes blaves i la gent també ha estat a les platges. Vull dir, el que demanem és un esforç a tothom, doncs hem de continuar fent el mateix però de costar menys diners. Val? Assegurances de vehicles, material fungible de dins de la casa com impressores, tòners i paper, tot. Ho estem mirant? Tot. I tot significa doncs, que, de moment, perquè això haurà de continuar, perquè és la nostra responsabilitat i més els temps que corren, però de moment, des del 31 de juliol al 31 d'agost, 31 de juliol 2011, 31 de juliol 2012, hem estalviat 1 milió d'euros. A la pregunta que em feies, com estava el tema d'economia, doncs això ens ha pogut permetre també, evidentment, entre altres coses, aquest estalvi, pues que podem afrontar l'amortització del crèdit dels diners que l'Estat ens va obligar a demanar per a pagar els proveïdors, perquè evidentment s'ha de tindre en compte que els diners els han pagat els proveïdors, però els ingressos pendents d'altres departaments de la Generalitat o de l'Estat o de particulars que ens duen diners per temes d'urbanitzacions i coses així, doncs van caer en comptagotes i es van pagant en uns tempos molt diferents. Però este pla de sanejament va estar aprovat per l'Estat i nosaltres podem tornar els diners als bancs, podem portar el manteniment diari dels ajuntaments i podem pagar, en certa manera, a temps als proveïdors, com és el cas de que aquest estiu se va liquidar doncs, a tots els proveïdors de l'Ajuntament. Sí que és veritat que es deu diners a un lloc com al revés, però ja hi ha un acord per començar a pagar d'una manera més ràpida, però bueno, jo coneixo ajuntaments que fa anys un any que no paguen moltes factures, per tant, no és, repeteixo, per treure pit, però sí per estar orgullosos que està fent una bona gestió econòmica.
Si haguéssim de parlar de l'àmbit econòmic, aquesta passada setmana sortien informacions relatives a que l'Ametlla de Mar era un dels pobles que més havia pogut capejar el temporal en els darrers mesos, en els primers mesos d'aquest any, segon trimestre, primer semestre d'aquest any, respecte a la crisi a nivell de creació de llocs de treball, respecte a assumir les conseqüències de la conjuntura econòmica global que està sent molt, però que molt dura arreu, i al territori, a les Terres de l'Ebre, ens posaven com a un dels exemples que havia pogut, com a mínim, capejar la situació.
Sí, bueno, este és un tema, això també és un tema doncs, que és per estar orgullós, però també per no treure pit. És el mateix, no? La situació a ningú se li escapa de que mentre hi hagi gent que ho estigui passant malament, no és per treure pit que la taxa d'atur a la mitja sigui inferior a la mitjana catalana com ho és, i no ho hem dit nosaltres, ho ha dit un expert amb un informe, la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat de Rovira i Virgili, junt a altres municipis com Flix, Sant Carles de Ràpita i Alcanar, que també han demostrat tindre un índex d'atur inferior a la mitjana catalana, no? En aquest cas crec recordar que és de 12,3 la mitjana catalana, i la Cala està sobre el 10,5, val? Per tant, dos punts perceptuals per sota. L'estiu juga molt a favor. A l'estiu a les poblacions de costa doncs, hi ha molt més contactes. La gent als pobles doncs, ens organitzem d'una altra manera diferent. Hi ha qui viu a casa dels pares, hi ha qui no paga hipoteca, hi ha doncs, que ven coses del camp, i per tant doncs, la gent és molt més fàcil de capejar la crisi que fora. Però a mi personalment, i ara estic dient la meva opinió personal, home, és mil vegades preferible que estiguessin per sota la mitjana que no per damunt de la mitjana com altres municipis, no? Però jo, mentre hi hagués gent que estigui passant malament, gent que estigui a l'atur, vulguem treballar, no podem treure pit de tot això, i hem de continuar anant endavant, i hem de continuar generant treball. I per nosaltres, el tema més important d'ara, que també és molt important, l'estalvi, però estalvi sense creació de llocs de treball, sense inversió privada que genera llocs de treball, sense promoció turística que faci vindre gent de fora al nostre municipi, no serveix de res, perquè al meu entendre és una mica el que està fent Espanya, no? Retallades i retallades i retallades i retallades, i això l'únic que fa és generar més situacions de greuge i més crisis i més misèria. Les retallades estan molt bé, perquè si no sanegis les arques públiques no pots fer cap política activa d'ocupació, però si al final no són capaços de fer vindre empreses de fora, o no ho sé, no som capaços de vendre un actiu patrimonial perquè vingui una empresa o un gran hotel i contracti molta gent, o no ho sé, o coses similars, no? O promoure que els empresaris del municipi tinguin algunes facilitats perquè la gent hi compri més. Si no som capaços de que es generi llocs de treball, les retallades no serveixen de gaire cosa. Sí, serveix a nivell de l'Ajuntament per treure pit i dir que està més sanejat, no? O de l'Estat en aquest cas per complir el dèficit pactat amb Europa, però al final doncs, la gent ho passa malament, la gent no treballa i això no crea riquesa.
Fa poc temps, estem al mes d'octubre, i al mes de setembre començava l'inici de curs a tots els centres educatius de la localitat, que va ser especialment mogut a l'escola pública. Després d'un mes, un mes i setmanes de molta negociació, de molta problemàtica, s'ha pogut aconseguir que, com a mínim, tot i que amb càtering, no de la mateixa manera que abans, el menjador escolar pugui continuar. La posició de l'equip de govern respecte a tot el tema este?
Bueno, la posició, nosaltres, en principi, estarem molt interessats en que el servei de menjador continués vigent, perquè ha costat molt a tothom, no? Per part, s'ha fet un esforç molt gran per part de totes les del centre i de l'Ajuntament i de l'AMPA per a poder obrir un menjador fa uns anys, i la veritat és que ara era llàstima deixar perdre un servei així. Clar, en la jornada compactada les coses poden no poden, sinó de fet han canviat, les beques de menjador s'han eliminat, i clar, això fa que l'empresa que era la que gestionava el menjador doncs hagi vist l'obligació de tindre que deixar de prestar el servei. S'ha fet una feina bona des del punt de vista de que s'ha pogut contractar o buscar en una empresa que pogués suplir a l'anterior en un sistema de catering que, bueno, pues, està donant molt bons serveis, però, bueno, esperem que durant el curs se vagi refent el servei i que no se veguen en l'obligació de reduir més personal. Clar, cada vegada hi ha menys gent que es queda i a conseqüència, bàsicament, de la reducció, no la reducció, la eliminació total de les beques per part del Consell Comarcal.
Dit això, i sense mullar l'escola, sí que m'agradaria parlar d'un tema que hem pogut llegir ja a la revista dels Quatre Cantons que s'està repartint per les cases, que és el tema de la consergeria de l'escola, el tema de les feines de manteniment, de les feines de reparació que es fan i que, bueno, també es busca aprofitar millor els recursos i en tot cas canviar aquest servei, no?
Sí, bueno, us hem vist en la situació en què el conserge actual està de baixa, temporal, i clar, actualment és impossible poder suplir esta baixa, de manera que ens hem vist en l'obligació d'eliminar temporalment el servei, ja que és un servei que no és obligació de l'Ajuntament de mantindre'l, sí que és obligació fer el manteniment de les instal·lacions, no?, de l'escola, tot lo que les reparacions que s'hagin de fer, tot el manteniment ha de ser a càrrec de l'Ajuntament, i de fet és així com ja vam quedar en la direcció del centre. Ells ens passen tot un llistat de coses que s'han de reparar i ordres de manteniment en general, i bueno, constantment se va cap allà en els tècnics i bueno, vam fer la feina. Som conscients de que és més incòmode aquest sistema, perquè clar, s'ha de passar un llistat, s'ha d'anar al centre a reparar i a fer les tasques, però bueno, la situació actual és lo que és l'únic que ens permet fer.
Aquest servei estava, o aquest personal estava adscrit a l'Ajuntament.
Sí, 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 és el servei de consergeria, lo va posar l'Ajuntament voluntàriament, i sabem que és un servei que és necessari, però bueno, lo que diem, ara per ara no és obligació de l'Ajuntament, sí que és obligació tenir el manteniment de les instal·lacions, que és el que realment s'està fent.
La Generalitat fa molts anys va publicar un decret, no? Igual que una escola se construeix al municipi perquè l'Ajuntament està obligat a cedir els terrenys, la construcció i el mobiliari tot va a càrrec, igual, òbviament, igual que les nòmines dels treballadors, dels mestres en aquest cas, va a càrrec de la Generalitat, però el manteniment i vigilància va a càrrec de l'Ajuntament. Evidentment, este decret no especifica de quina manera has de fer el manteniment i la vigilància. És a dir, si tenim un home 8 hores treballant allí, o a través de com farem ara, una sèrie de és a dir, enviant personal de la brigada, i si cal, perquè és un tema molt tècnic i no tenim personal qualificat a la brigada, com per exemple el tema d'una reparació d'una caldera, doncs enviant a un tècnic especialista. Però evidentment, aquí si mos en algun pare o mare, això no ha d'influir ni un 1% res a l'educació dels fills. Vull dir, això no canvia res. Abans estava allí i ara estiran al carrer. Si algun dia no, si hi ha 2 o 3 dies que a l'escola no passa res, perquè s'ha d'estar allí, doncs ja enviarem quan hi passi alguna cosa. Al final són panys de porta que es trenquen, persianes que es trenquen, algun vidre que s'ha trencat. Doncs nosaltres el més ràpid, atenent també que tenim moltes coses a fer a la brigada, i segons la gravetat, evidentment si és una cosa que fica en perill la seguretat dels nens, anirem al mateix instant que se mos comunica. Si és una persiana d'una classe que en té 5 persianes, doncs ja anirem la setmana que ve o l'altra quan podrem, però evidentment no s'han de preocupar perquè el manteniment se continuarà fent igual i la vigilància, evidentment.
Respecte al començament del curs, bueno, ja se n'ha parlat una mica, per la resta va ser tot normalitat. I a l'Escola de Música Municipal sí que s'ha produït un canvi de direcció i s'ha començat el curs també amb normalitat, no?
Sí, ha hagut un canvi de direcció. Ara la nova directora de l'Escola de Música és la Fàtima Hidalgo. És una persona molt vàlida, ha posat molta il·lusió i me consta que té moltes ganes de fer coses noves, en moltes idees noves. I bueno, també estem molt contents perquè s'han vist incrementada el número d'inscripcions a l'escola, I bueno, a part d'això, tot segueix en tota la normalitat. Només hi ha un tema que ha canviat, i és que la banda de la Cala, pues, a canvi de passar a ser responsabilitat de la regidoria d'ensenyament, passa a ser de la regidoria de cultura. I bueno, normalment és este el procediment, sempre a la majoria dels municipis la banda forma part de la regidoria de cultura, i aquí pues, per raons diferents pues, Estar havia format part d'ensenyament, i ara s'ha vist, o ens hem vist una mica en la necessitat i en les ganes de poder assumir cultura la gestió de la banda.
Anem avançant més coses, perquè tot i que s'havia anunciat per a l'1 d'octubre l'inici de les obres de canalització de gas natural, finalment pareix que això s'ha ajornat fins al dia 15, no?
Sí, desgraciadament són aquelles coses que no agrada que passin. Ho teníem tot planificat a l'empresa, Gas Natural, amb l'empresa subcontratada per part de Gas Natural per fer la canalització de l'obra. Ho teníem el permís otorgat, si no recordo malament, ja al maig. Ja vam decidir amb temps que durant l'estiu, evidentment, en un poble costaner com la Cala, podríem perjudicar el turisme, tot i que ja veureu que són unes obres molt controlades i que fan poc mal i poc soroll, però vam decidir que no havia pressa per fer-ho a l'estiu, i començaríem l'1 d'octubre. Crec que recordem, sembla que l'empresa ens va dir el dia 15 de setembre, i nosaltres vam dir no, l'1 d'octubre. L'1 d'octubre fem molt abans reunions de preparació, on està la policia, el cap de brigada d'obres, estic jo com a regidor i l'alcalde, està inclús el delegat de Gas Natural i també el responsable d'aquesta instal·lació aquí al municipi, estan els dos responsables, el cap d'obra, el responsable de l'empresa subcontratada, bueno, tothom que té alguna cosa a dir, alguna cosa a fer per coordinar perquè les obres siguin lo més ràpides i comportin el mínim greuge de sorolls i de molèsties per als veïns, no? Bueno, estan a punt de començar les obres, les cates, i l'empresa ens comunica que aquella setmana no poden començar perquè no hi ha tuberia. És una cosa que no s'acaba d'entendre. És a dir, no s'acaba d'entendre com una empresa, que a més és la mateixa Gas Natural que té la tuberia, és propietat d'ell, vull dir, no l'ha comprat a un tercer, sinó és que ni té ell, sapiguent que havien de començar les obres, parlant-ho, la mateixa setmana que havien fet la reunió de seguiment no se mos diu res, i dos dies abans pues, mos diuen que no tenen tuberia. Per tant, aquí el nostre disgust és cabdal. Li vam dir a l'alcalde, es va queixar a l'empresa, però bueno, al final les coses, queixar-te o no queixar-te, serveixen el que serveixen, i vam dir, pues, bueno, pues, anem a intentar millorar, i no res, s'havien de començar el dia 8, i l'empresa subcontractista comunica a Gas Natural que no pot començar esta setmana que estem parlant, perquè tota la seva plantilla són treballadors, és una empresa de Castelló, i són treballadors de Castelló, i regeixen pel conveni de construcció d'allí, i allí són vacances, són festes, no sé quina festivitat és. La Magdalena, suposo, no ho sé.
Bueno, i dius, suposo que devia ser per la festa nacional,
suposo,
no?
pel dia del
País Valencià.
Suposo, però bueno, és un tema que en tot el respecte cap als valencians, és un tema que no m'importa, és a dir, Gas Natural té subcontratat una obra i a mi m'és igual si els treballadors són d'aquí, de Gijón, o de la Cava o de la Cala, m'és igual.
Suposo
havien de començar
amb la mateixa setmana.
Jo he parlat amb els responsables de Gas Natural, ells ens han donat tota la raó, ens entenen. Esta setmana, avui mateix més que farem una reunió, ha mostrat el seu malestar d'aquesta empresa subcontratada, inclús estan estudiant la possibilitat o no de rescindir el contracte. Nosaltres demanarem una sèrie de mesures, evidentment, alguna contraprestació econòmica, perquè això ens ha portat uns treballs als tècnics municipals, doncs, que s'han perdut, i per tant algú s'haurà de fer responsable d'aquests treballs. I per exemple vam dir que cada carrer que s'obrís, com que s'obri i tanca la mateixa setmana, donaríem tíquets de pàrquing a cadascú de les persones que tingués un cotxe al carrer en aquells carrers, no? Ja que li provoquem un problema, doncs busquem una solució. Hi ha gent que ha vingut a buscar aquest tiquet i evidentment no han començat les obres. Per tant, aquí hi ha hagut una sèrie de disfuncions, i l'únic que ha complert i l'únic que ha treballat i ha sigut seriós, en aquest cas, entenc que és l'Ajuntament de Ametlla de Mar. No és perquè siguem nosaltres al govern, però ha sigut així, i en especial els tècnics, més que nosaltres. I per tant, el que no es pot entendre és que avui en dia passin aquestes coses. Quan s'ha planificat i s'ha estudiat i s'han fet tantes reunions de seguiment, i al final s'ha parlat de detalls tan menors i tan puntuals que ja està bé, que al final els grans han fallat, no? I jo crec que si el cap d'obra d'aquella empresa no caïa que els treballadors eren de València i allí era una festivitat, doncs, on busca uns altres o els demana que per favor canvi les vacances, que per una setmana no vindrà. Bueno, pues unilateralment va decidir fer-ho així i això haurà de tindre conseqüències que ja explicarem quan sapiguéssim, però evidentment aquesta empresa a partir d'ara no és la nostra confiança.
Començaran però el 15.
I perdona, no volia parlar, quan dic la nostra confiança és l'empresa subcontratada, no Gas Natural, que també entenc que Gas Natural s'ha vist una miqueta en este enrenou per culpa d'aquesta empresa subcontratada.
Per tant, començaran el 15.
Sí, haurien de començar el 15 i tot indica que començaran el 15, perquè si no comencen el 15 ens haurien de prendre mesures encara molt més dràstiques. En tot això demano disculpes en aquells carrers afectats que se'ls ha comunicat que començaven i no han començat. I per tant, quan veureu als quatre cantons publicat l'entrevista, la notícia on se diu setmana la programació setmanal dels carrers que s'obren, doncs ho haurem de retrasar dues setmanes. Per tant, no es preocupin perquè els enviarem sempre una carta a casa als veïns explicant-ho.
Clar, perquè la revista estava ja en procés,
estava en procés, sí, estava imprimint-se.
Ja no va donar temps de... Clar, una activitat que també, és a dir, fet és un servei nou que també dona valor afegit a la població, no?
Bueno, dona un valor afegit important, com també el dona la fibra òptica, val? La fibra òptica, dona, hi ha gent connectada, a 20 megas, l'altre dia me comentaven los de l'empresa de la Calafibra, que si som capaços de connectar el troncal que passa per l'autopista, que la cala està dins a la xarxa per entrar, i suposadament seria l'any que ve, doncs podríem arribar a donar 100 megas al mateix preu. Per tant, tindríem la mateixa velocitat que Barcelona ciutat amb Ono, i a un preu molt bo. Per tant, això és donar un valor afegit important a un poble. I amb el gas natural, tot i que en aquest tema, igual que amb la fibra, anem per avançat amb la quasi totalitat de pobles de Catalunya, amb gas natural hem de reconèixer que anem una mica traçats, perquè hi ha molts municipis, Camp de Tarragona o d'altres llocs, o Barcelona, que fa molts anys que en tenen, però bueno, sí que és veritat que aquí no en teníem i nosaltres hem fet un esforç important per portar-lo, i ara ja està aquí. I la gent pot fer un ús o no pot fer un ús, però com a mínim revaloritza el seu immoble i té a la seva disposició una energia que els especialistes comenten que és la més econòmica a dia d'avui, i a més dona un valor, una solució més empresarial als instal·ladors del nostre municipi, que tindran més capacitat i més volum de feina, no? Abans d'haver llum, aigua i altres coses que toquen, doncs ara també tenen gas natural. I per tant, doncs, un volum més de negoci per ells.
Perquè fa la fibra òptica, es va dir que ben aviat es podria parlar de donar servei a les urbanitzacions.
Sí, bé, el projecte està entrat, s'està informant, s'enviarà al Consell Comarcal perquè necessitem el seu vistiplau, per un tema de WiMAX, que és un tema que va per cable, per aire, perdó, i el projecte ja està en vies de començar. Jo crec que al desembre ja podrem donar servei a urbanitzacions. Inicialment vam parlar de 8 megas, ara m'he comentat l'empresa que seran 4, però seran 4 molt diferents i molt més, és un tema tècnic, ja vindran a explicar-ho ells, però molt més efectius i molt més reals que no pas els actuals. Per tant, serà una internet molt fiable.
Com se millorarà el servei que es dona actualment?
Se millorarà on n'hi ha, i sobretot se donarà cobertura en molts llocs que no n'hi ha, perquè no hem de deixar de tindre en compte que molts llocs, per exemple, de Tres Cales, que no hi ha, o de dalt de la part de Sant Jordi, que no tenen internet, no tenen connexió, ni ràpida ni lenta, no en tenen. Per tant, a part que és una bona tecnologia, a part de que este WiMAX és de lo milloret que hi ha últimament, ficaran poques torres però que donen molta cobertura, i per tant jo crec que és una cosa que han d'estar d'enhorabona.
L'alcalde ha dit aquesta setmana que dilluns es va signar el conveni per posar en marxa la comissaria dels Mossos d'Esquadra.
Sí, sí, és veritat. És veritat. Bueno, una instal·lació més, de la qual hem d'estar d'enhorabona per molts motius, per molts. La primera és que qualsevol moviment avui en dia, qualsevol obra ja genera riquesa, i per tant en l'època que estem passant ja és bo, perquè evidentment algú hi haurà de limpiar, algú hi haurà de fer manteniment, això portarà Mossos a viure a la nostra població, que també en certa manera contribueixen a enriquir, i sobretot perquè a nivell de vigilància fem un salt qualitatiu, no? Tindre 20 o 30 o 40, no sé quants Mossos vindran aquí, doncs això és molt molt important. I també doncs, agrair al govern de la Generalitat, en aquest cas al conseller Felip Puig, doncs, que hagi apostat per la Mella, perquè mos costa que hi ha multitud de propostes de construccions de comissaries, inclús a pobles més grans que la Mella, i per tant la, jo dic comissaria, però segurament tècnicament és caserna, caserna, doncs jo crec que és molt important. És molt important a nivell de seguretat, molt important a nivell de econòmic, i bé, molts dubtaven, en estos parlaments he sentit moltes vegades altres companys d'altres partits doncs, que deien que això no seria possible, que estem en crisi, doncs bueno, s'han equivocat una vegada més, ha demostrat que este govern és capaç de, inclús davant de les adversitats, poder aconseguir temes molt importants com la fibra, com el gas o com la comissaria, o com el Mercadona inclús, si ho mirem així, i altres que vindran, que ja anunciarem quan puguem, i altres que vindran, i per tant estem, la nostra fixació és de crear llocs de treball i crear riquesa de la manera que es pugui, i per tant la comissaria és una realitat, evidentment s'anirà construint a poc en fases, en partides, però bueno, lo important és que la comissaria sigui una realitat i que evidentment s'ha firmat el conveni, per tant ja no són paraules, s'ha fet la sessió dels terrenys i s'ha firmat el conveni, per tant era l'únic que necessitava.
Molt bé, més coses. Per exemple, el tema que també s'ha fet públic relacionat amb la possible baixada de les tarifes de l'aparcament públic soterrani.
Bueno, això és un tema que encara no s'ha aprovat. S'aprovarà demà en Junta d'Administració de la Cala Gestió. Val? Serà una proposta, però l'alcalde va comentar que ho debatríem també una mica amb els companys dels altres partits representats en aquesta Junta d'Administració. La nostra proposta és, sí, crec recordar els números, 39 euros al mes, tot l'any, en aquelles persones que vulguin fer lloguer de pàrquing durant tot l'any, que jo crec que està molt, 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 molt per sota del preu de mercat, i a més un pàrquing...
Actualment eren 60 euros, no?
Sí, em sembla que estava a 60, ho baixem a 39, per facilitar a la gent pugui llogar-ho. No cal dir que la gent, també doncs, a l'Ajuntament li va bé en quant a... que el poble es quedarà una mica més descongestionat perquè hi haurà més cotxes que estan tancats, però no, crec que 39 euros al mes és un preu molt, 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 molt competitiu actualment, i ho han fet per aquest motiu. I llavors, este seria ja un tema més per particulars, però també hi ha un tema més pel comerç, no? Que han fet una baixada molt dràstica dels preus d'hora al pàrquing, però ja molt enfocat a dinamització econòmica i sobretot al petit comerç del casc urbà, perquè no siguen excusa per ningú que no hi ha espai per aparcar el cotxe. Evidentment, durant l'hivern i durant l'estiu, agafant les dades, podem dir que està quasi el 90, 95, 85, depèn de les setmanes, però una mitja del 90% ple, juliol i agost, més agost que juliol, però la mitja deu ser d'un 85-90% de places ocupades durant l'estiu. Per tant, creiem que no s'ha de baixar el preu, perquè si la gent l'ocupa és que troba que el preu és real i és just, i per tant hi ha demanda, i per tant no hem de baixar el preu. Aquesta és la proposta que farem, està 1,60 hora, però el que farem és baixar-lo la resta de l'any, que també estava 1,60, és a dir, del 15 de setembre al 15 de juny, ho baixarem, la nostra proposta és 0,40 euros hora. Per tant, baixa de 1,60 a 0,40, baixa dràsticament, per tant, entenem que 40 cèntims una hora és un preu que pocs pàrquings ofereixen, i per tant aquesta mesura s'ha pres perquè doncs, la crisi s'apreta i la gent doncs, tingui facilitats d'aparcar, i un lloc estratègic al centre del comerç, dels restaurants, la gent pugui anar en un restaurant a dinar tranquil·lament 2 hores amb el seu cotxe vigilat, 2 hores 80 cèntims, creiem que és un preu molt, 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 molt baix. I és una de les mesures que emprendrem més, però és una de les mesures que proposarem demà, com te comentava, per dinamitzar el comerç local.
Aquí, des de l'altre dia, des del Partit Popular, es demanava, van dir, aquest any ens hi posarem perquè volem aconseguir una rebaixa substancial de les tarifes d'aparcament.
Bueno, m'alegro perquè ens hi sumarem, perquè la proposta evidentment és de l'equip de govern, la portem demà a l'hora del dia de la Junta d'Administració de la Cala Gestió, i m'agrada doncs, que es pensi així, perquè crec que tenen raó, com nosaltres doncs, també ara ho han vist, creiem que durant l'hivern hi ha una sèrie de places buides, evidentment no hi ha la mateixa demanda. A l'hivern també hi ha més, a l'hivern també hi ha més espai per aparcar al carrer, i entenem doncs que fent aquesta oferta doncs el pàrquing pot estar més ple, els carrers més descongestionats, i es pot ajudar significativament al comerç local.
Bueno, jo des de hem de pensar que se tracta bàsicament de facilitar al màxim l'accés al poble en vistes a la propera obertura de la Mercadona, que encara no se sap exactament quan serà, però en vistes en això sabem que som conscients de la preocupació del sector comercial del nostre poble, i per això estem fent este pas per poder facilitar l'accés i que no sigui una excusa el fet de no poder anar a comprar al centre del poble per la falta de pàrquing, o perquè el pàrquing és excessivament car o tal. En aquesta mesura s'evita tot això i bueno, és un molt bon avantatge per als comerços del nostre poble.
No, inclús aquí demà ho parlarem, no? Però perquè és una proposta que volem fer també als companys de l'oposició, però se m'ocorren moltes coses. Per exemple, si val 0,40 euros l'hora, jo com a negoci puc assumir aquesta hora i comprar tiquets a l'Ajuntament a 0,40, o inclús se pot negociar un preu inclús més baix i oferir els meus gratuïts, que és una fet, campanyes gratuïtes,
que han donat tiquets d'una hora d'aparcament gratis als comerços, no?
Una hora gratis i després 40 cèntims l'hora, te pots estar 2 hores a 40 cèntims. Això a pocs puestos passa. Estem tots acostumats. Jo mateix quan vaig a Cambrils, o quan vaig a Tarragona, o a Tortosa, o qualsevol altre poble, al Vendrell, a tots els llocs, si no és zona blava és pàrquing i toca pagar, els preus molt superiors. Per tant, entenguen aquell ciutadà que viu tot l'any i viu doncs, per aquí al carrer Sant Joan, per aquí a prop, no pot tindre tot el dia el cotxe pagant a hores. Sí que pot tindre'l pagant a mensualitats, perquè 39 euros està molt molt bé. 39 euros, jo crec que pocs pàrquings existeixen en aquest preu, i per tant jo crec que donem dues solucions: una als particulars que viuen, diguéssim, al casc urbà i no tenen un garatge o no poden assumir els preus que es demanen dels garatges, i l'altre és el preu hora per ajudar al petit comerç.
Anem avançant més coses dins de l'àmbit del medi ambient, regidora. Per exemple, tenim que el passat cap de setmana es va fer una jornada de voluntariat amb l'objectiu de recuperar la llacuna de l'Estany Tort, no?
Sí, se va fer dissabte al matí. Bàsicament, el que s'haurà de fer en dues fases, perquè s'han de fer unes obres en maquinària i encara estem a l'espera de rebre l'autorització per part de Costes, però este dissabte concretament vam fer la replantació per fer la recuperació de les dunes. La llacuna és la segona fase que quedaria pendent, i bueno, vam rebre la visita o l'ajuda de 12 o 13 persones de fora, que fan de voluntaris per a l'Associació de Paisatges Vius, que són els que ja estan fent els treballs, i a més també vam tindre l'ajuda d'uns quants voluntaris del nostre poble. Vull agrair la col·laboració de tots aquests voluntaris, perquè evidentment són tasques que no se paguen de cap manera, no? T'ho prens com una jornada festiva i de treball, però bueno, és molt, molt còmode i un ambient molt agradable. Hem de recordar que es tracta d'una subvenció íntegra. Tota la recuperació està íntegrament subvencionada pel Ministeri de Medi Ambient. I bueno, concretament el dissabte van fer la replantació de 500 plantes de 3 o 4 espècies diferents, que són autòctones i per a poder mantindre aquestes dunes. I també vam instal·lar una valla, com és més visual que de traspàs, no? Vull dir, és per a que es vegi que és una zona que s'està recuperant i que està protegida. I bueno, és una valla de fusta i corda, i bueno, esperem que aquestes plantes puguin arreglar bé. I bueno, ja et dic, donar el meu agraïment a tota aquella persona que desinteressadament va vindre a la platja i ens va ajudar a fer aquesta plantada.
Aquests dies hem vist com diversos municipis del territori i d'arreu de Catalunya es proclamaven territori català lliure. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ho va fer en la darrera sessió plenària mitjançant l'aprovació d'una proposta de Convergència i Unió i d'Esquerra Republicana de Catalunya. Voldríem saber una mica pues, això, no? És a dir, el tema del posicionament de l'Ajuntament. Ja recordem que es va col·laborar amb l'Assemblea, amb l'organització també d'un autocar a la participació de la manifestació de l'11 de setembre. Quin és el posicionament del grup municipal de Convergència i Unió respecte a la independència, a la manifestació, a la situació actual, a tot el que comporta un tema que avui per avui tenim tots els ciutadans al davant?
Bueno, el posicionament de Convergència i Unió és el de que portem molt de temps a Catalunya, portem molts anys, des del famós peix al cove de Pujol fins a diferents presidents que han passat, Maragall, Montilla i ara Artur Mas. Doncs jo, fora deixant de fer política, vull dir, cada vegada que hem intentat pactar, hem intentat fer entendre el nostre disgust al govern d'Espanya i cada vegada se'ns ha tractat millor. Cada vegada l'atac a la nostra llengua, a la nostra cultura, a la nostra economia, a nivell d'inversions, a nivell d'ensenyament, traient competències, cada vegada, vull dir, hi ha un anticatalanisme, però no ho dic perquè d'haver davant de la gent que ens escolta, sinó que és veritat. No de la població espanyola, la població que té els seus problemes i treballa i prou finyatí, sinó dels dirigents polítics del govern espanyol. Sempre s'ha donat un privilegi al País Basc i a la comunitat foral de Navarra perquè venia d'època de Franco i era un tema diferent i tenen un sistema de recaptació de diners i de finançació molt diferent, no? Un pacte fiscal que es demana a Catalunya i que ni se mos escolta. Va l'Artur Mas a demanar i li diu, vull dir, no sé si m'està millor a reunits, no? Arriba un moment que ja no és un tema polític, sinó ja vau veure els que vau anar a Barcelona, la gent que hi érem, i arribem a un moment que dius això, ja n'hi ha prou. Com a mínim, jo per exemple a nivell personal voldria la independència de Catalunya, suposo que la Eva també, no ho sé, ja ho dirà, però jo com a mínim voldria que el poble de Catalunya es preguntés la seva opinió. I curiosament ahir sortia una gran notícia, crec que és una gran notícia per a Catalunya, que demostra la insensibilitat del govern espanyol, que és que Anglaterra, també després de molts anys d'una lluita molt similar, Escòcia i el govern d'Anglaterra arriben a un pacte per poder l'any que ve fer un referèndum. I dius, hosti, Anglaterra deixa a Escòcia preguntar si volen ser independents i aquí no, aquí hi ha por a preguntar. Per què? La resposta per a mi és molt clara. Catalunya som una mamella en la qual encara queda molt per exprimir. Els molesta que parlem català, els molesta que ensenyem català a les escoles, diuen que aquí tothom parla català i es bloqueja el castellà, quan si hem de mirar el nivell de castellà és molt superior a la mitjana d'Espanya i això està demostrat en estudis. Bueno, no es respecten inclús un estatut d'autonomia que ja es va retallar a les Corts espanyoles, se va retallar inclús, no el respecten perquè la disposició addicional tercera a nivell d'inversions hi ha uns diners que cada any incompleixen sistemàticament. Ara bé, com que fer un referèndum d'autodeterminació no està inclòs dins a la Constitució, això sí que ens interessa fer respectar la Constitució, però no donar els diners que diu l'Estatut d'Autonomia que van aprovar ells, que s'han de donar, sí que no interessa, no? És a dir, interessa el que ens interessa. I llavors el poble de Catalunya, ja no els partits, el poble de Catalunya, jo crec que el que ha fet Artur Mas ha actuat com un propi president, com un propi ciutadà més, com l'emprenyo que podem tindre tu, jo, la Eva o qui sigui, de dir prou n'hi ha d'anar a una altra regió d'Espanya, ja no vull comparar, i tindré aves i autopistes gratis, i aquí tindré que pagar per anar a Tarragona. Prou hi ha de que mos retalleu en drets amb totes les àrees, amb cultura, vull dir, tot va per a Madrid. Catalunya és la tercera comunitat autònoma que més diners dona, i la desena, que aquí està el dato, la desena que a nivell de rebre, no? I per tant, una cosa és el federalisme, que diuen els socialistes, una cosa és la cooperació, amb altres autonomies i l'altra és els tontos i pagar el beure, no? Bueno, ahir mateix ja doncs se va dur a terme lo que sabíem que passaria, no? Que al Congrés se debat poder doncs fer la consulta popular a proposta d'Esquerra Republicana, va donar por recolzament evidentment no PNV, Convergència i Unió, com no, i hi ha algun altre partit mixt, del grup mixt, però els dos partits grans, perquè aquí no hi ha cap diferència, no volguéssim. És a dir, amb el tema de nacionalisme no hi ha esquerres ni dretes, no hi ha un concepte ideològic identitari, i aquí PP i PSOE són el mateix. I si no, veiem a Larissa Sánchez Camacho i el senyor Navarro, els dos estan radicalment en contra de la independència. Però és que puc arribar a entendre que estiguin arribant en contra de independència, perquè al final és un partit i té una ideologia, i ells, jo respecto que ells estiguin en contra. El que no respecto és que no mos puguin deixar preguntar al poble de Catalunya què pensa. Perquè si a Anglaterra som més democràtics, per tant el que vam fer, el que em comentava és que m'he anat una mica per les rames, l'únic que hem fet és ratificar, passar una moció i donar suport evidentment en aquesta consulta. Jo crec que també a la feina que està fent, ja no dic un partit sinó el president de la Generalitat, i jo espero que les pròximes eleccions de Catalunya els que estan a favor de la independència i sobretot també a favor de la consulta tinguin uns grans resultats, perquè això marcarà una mica la tendència de com poden anar les futures consultes, perquè evidentment jo crec que el poble català, Catalunya, està molt madura ara per a dir sí a la independència, però evidentment no podem fer una consulta i fracassar com el Quebec, no? Perquè si no al final el que és donar ales als de Madrid, val? Ara han iniciat una campanya mediàtica molt important, no? Des dels Vidal Quadras, que voldria que ens enviessin els tanques a la Diagonal, passant pel ministre Huerts, que diu que donarà diners a les escoles concertades catalanes perquè hi ha una correlació molt estreta entre independentisme i donar classes de català al sistema educatiu català, i animalades d'estes n'hi haurà 50.000, que la Unió Europea no ens acceptarà, que sortirem de l'euro, que no ens farem boicot de productes de tots els països. Bueno, escoltem, Luxemburg, Andorra, hi ha Mònaco, hi ha multituds de països que no estan a la Unió Europea, que se n'en surten molt millor que molts que estan a la Unió Europea, que tenen l'euro com a moneda, que els hi compra productes tothom, que determinen quines polítiques fiscals volen, que incentiven la creació d'empreses multinacionals perquè es fiquen als seus països i per tant que no vinguin ara de Madrid a crear la por. La por és molt clara, la por ve, és que ja ho va dir ahir l'exalcalde de Madrid i ministre de Justícia Gallardón, la por ve que no s'entén una Espanya sense Catalunya, i no s'entén bàsicament perquè som els tontos que paguem el beure. I jo, permeteu-me esta gosaria, però jo ho penso així, som els tontos que paguem el beure. I Catalunya, i esta vegada no els partits polítics, sinó la ciutadania, que és que al final té el poder, ha dit prou, i ha dit prou. I el que ha fet el president Artur Mas és canalitzar este prou i donar-li forma. I a partir de les eleccions del mes de novembre, pues bé, depenent de com quedi a el Parlament, veurem si som capaços entre tots de tirar aquest projecte endavant, que és molt engrescador, però evidentment és molt, serà molt complicat i crec que llarg.
Per acabar, davant nostre el cap de setmana tenim per una banda la Diada de l'Arrossejat i l'inici de les jornades gastronòmiques de l'Arrossejat, una nova mostra, és a dir, una nova edició d'una festa gastronòmica que aquesta temporada ha sigut renovada, no?
Sí, este diumenge serà, és un canvi més que s'ha afegit aquest any des de turisme. Se fa la Diada de l'Arrossejat i el peix de l'Ametlla de Mar. I bueno, serà un diumenge molt atapeït també d'actes per la mateixa concurs de l'Arrossejat. També ens visitaran dos colles geganteres per a fer una demostració. Per fer una demostració. Bueno, hi haurà molta, no sé si s'esperen unes 120 persones del món casteller, que això farà molt d'ambient per baix al moll. I també esperem una colla de cotxes antics, me sembla, que faran tota la volta pel nostre poble. I bueno, serà una diada molt festiva i que estirà molt bé. En això se començaran les dues setmanes que hi haurà per poder gaudir dels menús de peix de la nostra costa. I bueno, esperem que la gent dels nostres voltants i de més enllà puguen vindre a saborir aquests menús que el club gastronòmic donarà durant aquestes dues setmanes.
No, afegir també que hi haurà un taller sobre peix i arròs per als nens allí al CIP i que tothom...
El concurs de l'arrossejat.
El concurs de l'arrossejat, evidentment, que és lo bàsic d'aquestes jornades, i que es podran fer tastos de cassoles d'arrossejat per 5 euros. També entraran dos tapes més de peix elaborat pel Club de Gastronomia i dos copes de cava. I, bueno, des de l'equip de govern donar les màximes... felicitacions i gràcies per la seva col·laboració a la Confraria de Pescadors, al Club de la Gastronomia, perquè no cal dir-ho també a tots els tècnics de la casa que fan possible que es puguin fer totes les jornades i festes que organitza l'Ajuntament. Per tant, convidar la gent que participi, perquè serà més el temps, sembla ser que donem molt bon temps, no? Tenim un parell de dies una mica així raros, però diumenge diuen que donem bon temps, no? Doncs perquè que poguéssim xalar tots molt.
Alguna cosa més per tancar el programa?
Bueno, si tens alguna pregunta més, com diuen.
Pues escolteu, moltíssimes gràcies per haver vingut, haver participat en el programa, i ens retrobem en algun representant de Convergència i Unió en la propera tertúlia i en el proper torn de Convergència. Moltes gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.